Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 21 de febrer del 2026, a mesura que la trentena anava avançant, a l'escriptor i guionista Enric Gomà li van créixer les ganes de ser pare, s'anava fent gran i no trobava parella. Tot i així, aquell coquet anava més i el fet d'haver-hi de fer front tot sol no el va fer tirar enrere. A Catalunya hi ha poc més de 78.000 famílies monoparentals. La gran majoria, gairebé el 95%, tenen com a nucli una mare soltera, una dona. Avui, però, ens fixem en la història de l'Enric, aquest divulgador lingüístic que, amb 51 anys, finalment va aconseguir adoptar el Phuong al Vietnam. Aleshores, el nen ja tenia 6 anys. Ara, a punt de fer-ne 18, pare i fill expliquen per primera vegada la seva història als micròfons del suplement.
Quan jo l'adopto, em diu papa. Quan vas a escola a la Concepció, no sé per què, em comences a dir papa. I ara, com em dius ara, Enric, em sembla? Com em dius?
A vegades dic papa o jefe.
Jefe, també. Ja, també.
Aquesta és bona.
Sí.
Tot i que jefe te la compra, te l'accepta?
Sí, 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 ho fotem.
No et diu, m'has de dir cap.
No sóc tan estricte, no.
Ja ho sé.
Sempre penso, no em puc morir. Jo vaig deixar de fumar als 47 pensant en l'adopció. Deia, no pot ser que adopti un nen i al cap de 3 anys m'agafi un infart i el meu fill es quedi orfe una altra vegada. I vaig deixar de fumar d'una manera radical.
Hi haurà un moment en què et tocarà cuidar-lo tu amb ell.
Sí, ja.
Ja ha passat, això?
Sí, ja ha passat. Quan tenia el seu càncer, pues li cuidava una mica.
El que passa que jo ja t'he dit que si jo em faig vell, que no em puc cuidar de mi mateix, jo me'n vaig a una residència tranquil·líssimament, eh? Tu no cal que siguis el meu criat. Tu tindràs la teva vida, potser tens fills i endavant les atxes.
Et faria il·lusió ser avi?
Molta. Però no ara. Molta. Però escolta, jo deixo que la vida faci el seu curs. Si veig un net, el veig, i si no el veig, doncs què hi farem?
El veuràs.
Oh, mira.
El veuràs, carai.
M'agradaria moltíssim. Els nens m'agraden moltíssim.
Després d'una dècada plegats, moments com aquest retraten una relació de l'Enric i el Phuong que, a risc de posar-nos sentimentals, és tendre i és còmplice. Ser pare o mare no és senzill, hi ha moltes maneres d'exercir. La millor és aquella que funciona per tots els membres de la família, gran o petita, més o menys estructurada, més o menys tradicional. Ser pare o mare és equivocar-se un munt de vegades cada dia. Ser pare o mare és rectificar i demanar perdó. És mantenir-se ferm i flexible a la vegada. Hi ha pares i mares propers, distants, protectors, sobreprotectors, exigents amb els fills quan els tenen davant i que dubten de tot quan s'asseuen al sofà després de dormir-los. Hi ha pares i mares més presents, d'altres que són més absents. Alguns que es preocupen pels petits detalls i d'altres que es pensen que la vida és llarga i que tothom s'ha d'espavilar, ja de ben petit, per saber que les coses no cauen del cel. No hi ha el pare perfecte, no hi ha la mare perfecta, perquè ningú no ho és de perfecte. La vida sovint no convida a tenir fills, horaris poc amics de la conciliació, emancipació tardana, habitatge pels núvols... És impossible tenir-ho tot cobert, tenir la logística a punt, tenir uns avis que s'hi puguin dedicar, tenir recursos per posar-hi remei si el camí es complica... Tot això és tan cert com que hi ha coses que no tenen preu. En un moment on la paternitat no està de moda, en un moment on la natalitat a Catalunya té un índex baixíssim, la història de l'Enric i el Phuong ens reconcilien amb la idea que tenir fills és una de les aventures més meravelloses, apassionants, complexes i intenses de la nostra vida. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Tomàs Molina, perquè a aquesta hora nosaltres us saludem des de tocar de l'Hotel Vela, tocar del barri de la Barceloneta, a les quatre barres del monument de Ricard Bofill. Hem vist com surt el sol. Fa un fred que pela, però fa un dia que convida a la primavera, perquè ens havien promès un cap de setmana primaveral. Des d'aquest punt, a les 9 del matí, entrevistarem el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, enmig d'aquesta negociació de pressupostos, l'home que s'ha posat al capdavant del govern de la Generalitat aquest últim mes per la baixa sobrevinguda de Salvador Illa. Interessant de conèixer qui s'amaga darrere d'Albert Dalmau i preguntar-li, evidentment, per la situació dels pressupostos, però primer de tot, el més urgent, que és el temps per aquest cap de setmana, que promet. Tomàs Molina, bon dia.
Molt bon dia, deixa'm dir-te que un fred que pela amb 9,9 graus tampoc. Potser t'has passat una mica, eh?
I el que, saps què passa, Tomàs? Que porto aquí des de les 5 del matí i ja porto el fred a dins. Però clar, ha sortit el sol, hem vist com el sol sortia de sota el mar i ha estat una imatge
escalfa,
preciosa, la veritat.
Per dintre.
A veure, realment serà primaveral, això?
Sí. De fet, ara no. Ara les temperatures estan per sota dels 0 graus en molts punts de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, fins i tot a l'interior de les comarques tarragonines. És a dir que, a part dels teus 9,9, que són fresqueta per un barceloní, però a l'interior l'ambient és més fresquet, durant el dia d'avui la temperatura pujarà perquè el dia és majoritàriament assolellat a tot arreu, ho serà. I no només avui, sinó també demà diumenge, i no només aquest cap de setmana, sinó tota la setmana vinent i fins al cap de setmana vinent. Les temperatures continuaran per sobre de les normals per l'època, és a dir, que l'ambient a migdia aquests propers dies serà molt suau, amb valors de les màximes que arribaran avui mateix per sobre dels 20 graus a la façana litoral i per sobre dels 16-17 en molts punts de l'interior. És a dir, que si us lleveu ara i teniu fred, no us confongueu, perquè a migdia l'ambient serà assolellat i absolutament primaveral.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del dissabte. Cap de setmana clau per encarrilar la negociació de pressupostos entre el PSC i Esquerra, però ara per ara el més calent és a l'Aigüera. Segons ha pogut saber aquesta emissora, Esquerra s'inclina per no avalar avui la negociació dels pressupostos fins que no tingui lligat el compromís del PSOE perquè Catalunya recapti el 100% de l'IRPF. L'executiva del partit fa una reunió extraordinària a primera hora d'aquest matí i després s'exposarà la decisió al Consell Nacional cap a quarts d'una del migdia, una decisió que, evidentment, seguirem en directe aquí al suplement. Ahir, el president Salvador Illa, en un gest d'última hora, va moure fitxa des del Palau de la Generalitat, reiterant el seu compromís en aquest punt.
El meu compromís en avançar cap a la gestió de l'IRPF i de l'Hisenda Catalana és total. Sé el que hem de fer, sé com fer-ho i sé que ho farem.
El president, però, no va concretar ni com ni quan i pels republicans no n'hi ha prou. El govern té entre cella i cella que vol aprovar els pressupostos abans de la Setmana Santa, però per complir aquest calendari caldria que Esquerra es posés a negociar la setmana que ve i ara mateix sembla que, si no hi ha més compromisos, no serà tan immediat. El PSC sí que ja té tancat el suport dels comuns. Els de Jéssica Albiach els han garantit els seus vots després d'un pacte per limitar la compra especulativa d'habitatge. En aquest compàs d'espera d'Esquerra serà interessant escoltar avui el suplement a partir de les 9, com dèiem, l'entrevista a Albert Dalmau, conseller de la presidència. Li preguntarem per pressupostos, però també per com ha portat el pes del poder aquest mes que li ha tocat fer de president en absència de Salvador Illa. Intentarem reconstruir la seva trajectòria i aquestes últimes 4 setmanes crítiques pel que fa a la política catalana. Evidentment, al conseller Dalmau també li preguntarem per Rodalies, que, per cert, a aquesta hora tenim una incidència a l'R1 per una caiguda de la tensió elèctrica que interromp un tram de circulació ferroviària entre Blanes, a la Selva, i Calella, al Maresme. Hi ha servei alternatiu d'autobús per carretera. De fet, un mes després de l'accident mortal de Gelida, la xarxa ferroviària catalana encara té 200 punts on es limita la velocitat dels trens de rodalies regionals i d'alta velocitat. El servei de rodalies funciona al 80% i encara hi ha trams de 5 línies que es fan amb autocars. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, el comissionat pel traspàs de rodalies, Pere Macias, ha reconegut que darrere de la crisi ferroviària actual hi ha una manca d'inversió històrica i un dèficit de manteniment i de previsió. Però el detonant ha estat l'episodi de pluja intensa.
I l'acumulació d'aigua, que ha estat la causa directa, per exemple, de la caiguda del mur de l'autopista sobre el tren i de moltes altres esllavissades a carreteres, a vials urbans i també a les vies de tren, tot això ha fet que la situació doncs hagi estat certament molt crítica, no?, i molt difícil d'anar corregint, anar revertint.
Macias ha admès que abans de l'accident no s'havien detectat centenars de punts que ara s'han considerat crítics i ha calgut reparar.
Evidentment, doncs, hem de reconèixer que una previsió insuficient pel que ha passat, no? Llavors, el que s'ha fet ara, doncs, és primer fer una feina de comprovació, d'inspecció a l'extrem.
El comissionat afirma que hi ha una tendència a la millora de la xarxa, però no s'ha aventurat a dir una data de recuperació del servei amb el funcionament habitual. L'altre nom propi del dia, no us sorprendrà, continua sent Donald Trump, que intenta imposar els seus aranzels per sobre del criteri del Tribunal Suprem dels Estats Units. El tribunal ha declarat il·legals els aranzels decretats unilateralment per Trump a mig món i ara ell respon amb una taxa global del 10% a totes les importacions que entraran en vigor dimarts que ve. en deixa fora els minerals, els metalls i els productes energètics crítics i d'entrada s'allargaran durant 150 dies, uns 5 mesos. Les dues incògnites ara són: retornarà Trump els diners dels aranzels declarats il·legals? I també la segona: els Estats Units poden perdre milers de milions de dòlars d'aquestes taxes amb el deute públic que acumulen? Los Angeles, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Donald Trump ha rebut una bona clatellada per part del Tribunal Suprem dels Estats Units en una demostració clara de la importància de la separació de poders al país. Amb tot, el president nord-americà ha reaccionat amb la manca d'esportivitat que el caracteritza i ha qualificat els jutges de vergonya per a les seves famílies i la seva decisió de desgràcia pel país. Trump, que va implementar aranzels a discreció l'abril de l'any passat als països que ell va considerar, ha assegurat que trobarà la manera de compensar l'estocada del Suprem. Per començar, ha anunciat la imposició d'un 10% d'aranzels globals sobre els gravàmens ja existents. La mesura, això sí, haurà de ser ratificada pel Congrés si Trump la vol estendre més enllà de 150 dies.
Tenim moltes altres maneres de que les coses... L'habilitat de bloquejar l'embargament, restringint les llicències o oposar-nos a qualsevol altra condició sobre la capacitat d'altre país estranger per fer comerç a dins dels Estats Units.
Els aranzels són la clau de volta del finançament de l'administració Trump. De fet, el president dels Estats Units en presumeix setmana rere setmana. En el que portem d'any han suposat 200.000 milions de dòlars per a les arques nord-americanes, quatre vegades més que fa un any. Sense aquesta aixeta, la ja dubtosa política econòmica de Trump es podria veure greument afectada.
L'Oriol Serra, gràcies, Oriol, que és a Los Angeles per seguir el concert de l'Orfeó Català que s'està fent en aquests moments. Un concert que retratarem de seguida també des d'aquí al suplement. Tornarem a saludar l'Oriol, que ens explicarà tot plegat com ha anat i en podrem sentir fins i tot algun fragment. Sobre els aranzels i la sentència del Tribunal Suprem dels Estats Units, els mercats han reaccionat amb pujades generalitzades a les borses. Wall Street s'ha apuntat guanys en els principals índexs, mentre que Milà, París i Madrid han liderat les pujades a Europa. La decisió de la justícia de declarar il·legals la major part dels aranzels imposats per l'administració Trump també ha fet pujar el deute públic dels Estats Units i ha debilitat el dòlar. El govern britànic estudia ara aprovar una nova legislació per retirar l'expríncep Andreu de la línia successòria a la corona del país després de la seva detenció aquest dijous arran del cas Epstein. Aquest era el moment en què sortia en llibertat i en què es va captar una fotografia que ja ha fet la volta al món amb un expríncep Andreu amb cara de pànic, tu diràs. Fa uns mesos el rei Carles III, germà d'Andreu, ja li va retirar el títol de príncep i ara el govern fa un pas més i el retira de la línia successòria. La maniobra legal no serà fàcil perquè cal l'acord dels països de la Commonwealth que tenen com a rei Carles III. L'endemà de la detenció de l'exduc de York, la policia britànica ha continuat escorcollant la seva antiga residència buscant proves sobre els vincles amb Jeffrey Epstein. Recordem que se l'acusa de filtrar documents confidencials del govern britànic al magnat financer condemnat per tràfic sexual i que va morir el 2019 a la presó, es va suïcidar. De tot plegat en parlarem a partir de les 12 avui amb el corresponsal de 3CAT al Regne Unit, el corresponsal d'aquesta casa, el Quim Olivares, i també el Joan Callarissa ens ajudarà a fer un retrat de Jeffrey Epstein i, evidentment, d'aquesta relació que va amagar durant anys amb el príncep Andreu. Justament a Londres, aquestes últimes hores, Gisèle Pelicot ja ha presentat el seu últim llibre, Un himne a la vida.
Il savait très bien pourquoi il venait. Donc, ils sont dans un déni qui est vraiment...
Ho ha fet acompanyada de les actrius britàniques Kate Winslet i Juliet Stevenson. Pelicot està aquests dies fent el tour de presentació del llibre on explica la seva vivència com a víctima de violència sexual per part del seu marit, sotmesa a submissió química i violada reiteradament per desenes d'homes. Aquesta setmana l'ha pogut entrevistar la corresponsal d'aquesta casa a París, la Isabel Galí, amb qui conversarem també a quarts d'11 avui al suplement. Detingut un home a Sarriguren, això és Navarra, acusat d'haver assassinat la seva parella amb una arma blanca. Els fets van passar ahir al vespre en un pis del carrer Reino de Navarra, tot i que l'home va fugir del lloc dels fets, la policia el va localitzar i el va detenir. Segons apunta la premsa navarresa, la parella estava en tràmits de separació i el crim s'investiga com a violència masclista. A més, l'home també hauria apunyalat la seva mare, a qui van haver de traslladar amb ferides greus a un hospital de Pamplona. Al mateix habitatge hi havia un dels quatre fills de la dona assassinada. Un quart de nou del matí, pràcticament, aval definitiu a l'eutanàsia de la Noèlia. És la jove paraplègica de Sant Pere de Ribes que fa un any i mig que espera la decisió final dels tribunals després que el seu pare paralitzés tot el procés. L'agost del 2024 s'havia de dur a terme la mort assistida de la jove, però el seu pare ho va impedir acudint al jutjat. Aquest divendres ha acabat el recorregut judicial a Espanya amb la no admissió del recurs per part del Constitucional. Per tant, la sentència, que ara ja sí, és definitiva. Maria Núria Rebetlla.
La Noèlia, des que era adolescent, té problemes de salut mental i ha intentat suïcidar-se diverses vegades. La pitjor, el 2022, que la va deixar en una cadira de rodes. Tot i que la major part de la seva vida l'ha passada sota la tutela de l'administració, el seu pare, ajudat per l'Associació Ultracatòlica Advocats Cristians, ha intentat aturar el procés que, des del juliol del 2024, estava aprovat per l'administració catalana. Ara, tot i que recorri a la justícia europea, la sentència a favor de la noia ja es pot tirar endavant, perquè és ferma, tal com va determinar el Tribunal Suprem fa un mes. Cristina Vallejo, de l'associació Morir Dignament, creu que l'eutanàsia es podria fer en qüestió de setmanes. Són declaracions a aquesta emissora.
La no admissió d'aquest cas en el Tribunal Constitucional ha fet que les mesures cautelars no estiguin actives. Per tant, és possible que es pugui portar a terme l'eutanàsia.
Un cop l'advocat de la Generalitat tingui la resolució del Constitucional, caldrà que la Noèlia ratifiqui la seva decisió. Fonts de l'entorn de la noia, que està ingressada en un sociosanitari i està sedada durant moltes hores al dia, han assegurat a aquesta emissora que la seva determinació no ha canviat.
Un 43% dels metges s'han adherit a la vaga d'aquest divendres, la segona d'aquesta setmana, segons el sindicat convocant Metges de Catalunya, una xifra que el Departament de Salut, però, rebaixa el 9% al matí i poc més d'un 4% aquesta tarda, a la tarda d'ahir. Disfressats de zombis davant del Departament de Salut.
Som multitasking, som metges que arribem a tot sense temps.
Els metges han reclamat millores laborals i adverteixen que, com ha passat amb Rodalies, el sistema sanitari és obsolet i caducarà. A la manifestació, segons els convocants, hi han anat 3.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana situa la xifra en un miler. Aquesta ha estat la setena aturada laboral dels metges catalans des de l'inici de les mobilitzacions el dia 3 d'octubre. A l'Estat, la convocatòria de vaga ha estat tota la setmana. Avui a Madrid es presenta la coalició de Sumar i assisteixen els quatre partits que en formen part, Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns, en un acte que ha de servir per refundar un nou projecte polític, encara sense nom, que abandoni la marca Sumar. A l'acte no hi assistirà la cara més visible de tot plegat, és la vicepresidenta Yolanda Díaz, ni tampoc hi serà Gabriel Rufián, que fa tot just tres dies va presentar la seva proposta d'un front d'esquerres per frenar el PP i Vox, diu, a les urnes. Però que ara, de moment, ningú li recull, o pràcticament ningú, el guant. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. L'acte de Sumar pretén un objectiu molt concret, construir un projecte d'esquerres més sòlid i solvent que reconnecti amb els ciutadans. Un projecte, insisteix Lara Hernández, coordinadora de Sumar, on hi ha lloc per a tothom.
Nos ponemos en marcha, nos activamos ya, es decir, en febrero de 2026 vamos ya a garantizarle a la ciudadanía que vamos a estar ahí, y lo segundo, hacer un llamamiento más amplio. Aquí faltan muchas. Muchas fuerzas políticas, muchas organizaciones sociales, muchas personas, y queremos contar con todas ellas.
Tot i la mà estesa de Sumar, Podem s'ha desmarcat de l'iniciativa, els morats no assistiran a l'acte i menys tenen el paper de Sumar en el govern. Ione Belarra.
A veces la vida no va de cantidad, va de calidad. Y han hecho más 4 diputadas valientes de Podemos que 5 ministros de Sumar.
El d'avui és el primer pas i una de les principals incògnites és qui serà el candidat o la candidata. Però els partits insisteixen que ara no toca parlar de noms i sí de projecte polític. I per aquesta raó, Yolanda Díaz no hi anirà. La líder de Més Madrid, Rita Maestre, obrirà l'acte, on també assistiran 4 dels 5 ministres de Sumar: Pablo Bustinduy, Cira Rego, Ernest Urtasun i Mònica García.
Gabriel Rufián, els partits a l'entorn de Sumar, Podem, tots volen frenar l'extrema dreta, mateix objectiu amb fórmules molt diferents. Els experts consultats per Catalunya Ràdio, però, no veuen viable cap dels plantejaments que hi ha damunt del tauler polític. Per frenar Vox, la fórmula passa, diuen, perquè les forces independentistes i sobiranistes d'arreu de l'Estat es mantinguin per separat i Podem es torni a integrar a l'espai de Sumar. Madrid, Tània Tàpia.
Gabriel Rufián llançava la idea per evitar la fragmentació de les esquerres i frenar l'extrema dreta.
Ciència, método. Orden.
Una fórmula que capgira la lògica dels partits i dilueix les sigles de Bildu, Menega i Esquerra, tots li han girat l'esquena. Per al politòleg Pablo Simón, el debat obert per Rufián és interessant, però no es dedueix en millors resultats.
En una coalició electoral, un més un no sempre és dos.
I coincideix Aida Martori, analista política.
Que l'electorat no té una mobilització tan gran quan es presenten els partits sota un paraigües que quan hi ha doncs, les diferents propostes de partits polítics.
I quina és la fórmula doncs, per traduir vots en escons i frenar l'ascens de Vox?
El problema principal és que no és Esquerra Republicana, no és Bildu o no és el BNG. I la qüestió clau està en la relació entre Podemos i la resta, perquè la resta van tots en una coalició. O aniran probablement tots en una coalició. Podemos no vol.
I és que els escons en jocs estan a circumscripcions petites que paguen la divisió de l'esquerra, però Podem no vol unir-se ni a Rufián ni encara menys reeditar un sumar 2.0.
I el culebrot que encara continua, el xofer de Carlos Mazón el va portar a casa el dia de la dana mentre el Secopi seguia en marxa i ja se sabia que hi havia morts. És a dir, a quarts d'una l'expresident valencià va comparèixer al centre d'emergència i va confirmar als mitjans que hi havia cossos sense vida i que la nit seria molt llarga. Després se'n va anar cap a casa, tal com ha dit el xofer a la jutge que porta el cas. També ha declarat davant la jutge el cap dels escortes de Mazón, que ha admès que va ser excepcional que, durant el dinar a El Ventorro, l'expresident prescindís del servei de seguretat de manera indefinida. Déu-n'hi-do, València, Alba Barbosa.
Carlos Mazón va arribar a casa com a molt tard a la una de la matinada, segons ha assegurat a la jutge el seu conductor, i quan ja havia comparegut afirmant que els aiguats havien fet víctimes mortals i que la nit seria llarga. El xòfer també ha explicat que les alertes als mòbils els va sonar al cotxe de camí al Secopi i que no va percebre sorpresa per part de l'expresident valencià. Armand Galán, advocat de l'acusació de Compromís.
Sonant les alertes, el president Mazón va en el vehicle i no té la sensació de que estigués especialment preocupat ni que tampoc li sobtara l'arribada del missatge. Això pot contextualitzar en què possiblement la informació la pogués tindre.
El cap dels escortes, que va autoritzar que Carlos Mazón es quedés sense seguretat a El Ventorro, ha assegurat que la petició va ser excepcional perquè normalment, quan prescindia dels serveis, no era de forma indefinida.
Que cadascú tregui les seves conclusions. Un quart i mig de nou del matí, de la Crònica Internacional, parlem d'Hongria, que amenaça de bloquejar el préstec europeu de 90.000 milions d'euros a Ucraïna si Volodymyr Zelensky no reobre l'oleoducte que transporta petroli cap a l'Europa occidental. Un atac rus va malmetre la infraestructura, però ara el primer ministre hongarès, Viktor Orbán, assegura que ja es pot reobrir i que Kiev no ho vol fer per motius polítics. En un nou front per Zelensky, que pocs dies abans del quart aniversari de la guerra, ha anunciat una nova ronda de negociacions indirectes amb Rússia pels propers dies. En previsió que l'acord de pau arribi en algun moment, qui també ha mogut fitxa són els ports d'Ucraïna. Reclamen garanties de seguretat perquè es pugui continuar navegant com fins ara en cas que s'arribi a un pacte amb Rússia. Enviats especials a Odessa, Vicent Mifsud i José Antonio Rodríguez.
El president de l'Associació de Ports d'Ucraïna, Dmytro Barinov, diu que amb el suport militar internacional l'armada ucraïnesa ha aconseguit un corredor segur per a la navegació i això ha de continuar vigent després de cap acord.
Si els nostres amics, els nostres socis, ens ofereixen suport, com Patriots que cobreixen l'àrea del port, la regió d'Odessa, doncs així podrem treballar.
Barinov assegura que el reforç militar occidental i el suport marítim de Romania i Bulgària ha funcionat millor que qualsevol acord amb Moscou i ha disparat les exportacions pels ports ucraïnesos que l'any passat van duplicar les del 2023.
A l'Índia avui s'acaba la cimera sobre intel·ligència artificial amb el repte d'aconseguir més consens internacional per regular aquesta tecnologia. Fins ara, una setantena de països han firmat la declaració final de la reunió, però el govern indi aspira a superar la vuitantena i per això han decidit allargar un dia més la cimera, que inicialment s'havia d'acabar ahir. Aquesta declaració definirà un marc ètic comú a tot el món per regular la intel·ligència artificial. Però serà un pacte descafeïnat perquè els Estats Units ja han anunciat que no volen posar límits a la tecnologia. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha apel·lat a un ús humà de la intel·ligència artificial.
La ciència amb governança no és un fre al progrés. És un accelerador de solucions, una manera de fer que el progrés sigui més segur i compartit més àmpliament. Menys exageracions i menys por, més fets i proves.
A més prestacions... ara sí. Durant la cimera a l'Índia, Guterres ha anunciat un fons global perquè la tecnologia es desenvolupi a tots els països de la mateixa manera. I ara sí, parlem de creixement econòmic de Catalunya, que no arriba a un terç de la població. Si bé l'economia catalana fa anys que creix per sobre de països com Alemanya i França, al mateix temps hi ha una de les taxes de pobresa més altes de la Unió Europea. Segons els experts, això es deu especialment a una manca de polítiques de suport a les famílies amb fills. De fet, Espanya és dels pocs països de la Unió que no dona cap ajuda a la criança, i això fa que a Catalunya la meitat de les famílies monoparentals siguin pobres. Carme Poveda és doctora en anàlisi econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Has de cobrir totes les despeses amb un sol ingrés i, a més, la dificultat que tens per pagar l'habitatge i el lloguer. I que a aquest col·lectiu se li hauria de donar una dedicació especial i ajudes molt més àmplies de les que estan rebent actualment.
A més, prestacions com l'ingrés mínim vital també han resultat ineficients, segons els experts, perquè l'Estat no ha aconseguit que arribessin a tothom qui ho necessitava. 5 minuts per arribar a 8:45 del matí, el Ministeri d'Agricultura permetrà moure animals i productes de les granges situades en el radi de la pesta porcina africana, tot plegat després que la Unió Europea hagi avalat per unanimitat una nova delimitació de les zones afectades. A la pràctica, això significa que ara la zona del risc, la que té un radi de 6 quilòmetres sobre el primer cas detectat, i la zona de risc menor, amb un radi de 20 quilòmetres, se substitueixin per una nova zona 1, on hi ha hagut casos, i una nova zona 2, l'àrea on s'han detectat el focus. Segons el Ministeri d'Agricultura, això permetrà a les granges situades dins de les dues àrees moure animals i productes complint determinades mesures sanitàries. Tot plegat en un cap de setmana en què s'espera que torni a fer bon temps després de molts dies, ens ho explicava el Tomàs Molina, però en què també hi ha restriccions a Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i el Papiol, per l'ampliació de la zona infectada d'alt risc per la pesta porcina africana. Una situació que continuarà afectant les activitats aquests dies al Parc de Collserola. David Àngela, bon dia.
Bon dia. Es manté la prohibició d'accedir a les zones boscoses, a les lleres dels rius i rieres, com el Llobregat al seu pas per aquests municipis, als prats, conreus, parcs i camins que estiguin fora dels nuclis urbans. La secretària general del Departament d'Agricultura, Cristina Massot, agraeix la col·laboració ciutadana, apunta que les restriccions es mantindran a mig termini i recalca la importància d'evitar la transmissió d'aquesta malaltia.
És molt, molt important que les persones no accedeixin al medi natural. Amb aquesta restricció el que intentem és evitar que el moviment de persones generi moviment de porcs senglars i també, doncs, com a mesura de bioseguretat per evitar qualsevol possible difusió de la malaltia a través de persones passejant o de vehicles movent-se per aquest medi natural.
A mesura que la situació sanitària millori, s'anirà modificant, adaptant i aixecant les restriccions, com ja van fer amb les zones de baix risc, segons recorda Massot.
El Departament d'Educació està provant un nou sistema per detectar de manera precoç alumnes amb problemes d'aprenentatge. 450 centres han participat de manera voluntària en aquesta experiència amb nens i nenes de primer i de tercer de primària. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
La prova s'ha fet als centres que hi han volgut participar de manera voluntària entre gener i febrer. La directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella, explica l'objectiu.
La competència oral i la competència lectora. Se'ls apropa als docents un material per treballar de manera sistemàtica aquesta competència oral. I a la vegada, des d'I3 fins a segon, veure quines són les dificultats que poden tenir i amb aquestes dificultats poder intervenir.
Els centres rebran un informe global de com està el grup en referència a les competències que s'avaluen i també un informe de cada alumne. Si hi ha un cas que necessita exploració per un diagnòstic, el derivaran.
Arribat el cas que amb aquestes mesures intensives no són suficients les intervencions des de l'àmbit educatiu, tenim la cooperació i el treball conjunt amb el Departament de Salut.
Educació ha presentat aquesta primera part del projecte durant una visita a l'escola La Florida de Santa Perpètua de Mogoda, una de les escoles que hi han participat.
Gràcies, Marta. 2 minuts per arribar a 8:45 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Ara ens traslladem a Los Angeles, on han sonat coses com aquesta. Pell de gallina, fa pocs minuts han debutat a Los Angeles l'Orfeo Català i el Cor de Cambra del Palau de la Música. Puja, puja, Blai. Han interpretat aquesta missa solemnis que sentim al Walt Disney Concert Hall de Los Angeles sota la batuta de Gustavo Dudamel. Ho ha seguit l'Oriol Serra des de Los Angeles. Oriol, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Sabia greu, trepitjar-ho, això.
Sí, sap molt de greu, sap molt de greu. La veritat és que
ha estat espectacular, eh? Espectacular, i a més, és una missa solemnis, és molt, molt dispersa, molt complicada, té moments de tot, i hi ha moments en què el cor de l'Orfeó Català s'ha menjat aquesta filarmònica de Los Angeles, aquest Walt Disney Concert Hall, on han debutat 125 cantaires de l'Orfeó Català i del cor de cambra del Palau de la Música Catalana. 2.000 persones avui divendres encara a Los Angeles, demà dissabte i també diumenge. Entusiasme amb l'Orfeó i amb el director d'aquesta missa de Beethoven, que hem pogut sentir, que és, evidentment, doncs, aquest Gustavo Dudamel que tu explicaves, un mestre absolut, ha dirigit durant una hora i mitja sense partitura, que de seguida està dit, i, en fi, hem parlat amb ell fa tot just una estona, encara amb la suor al damunt, i ens ha dit això.
Bueno, maravilloso tenerlos aquí en Los Ángeles a este coro emblemático mundial, es algo único, y hacer esta misa solemnis es un privilegio. Yo me siento un ser bendecido y privilegiado.
De fet, es diu que la missa solemnis de Beethoven és un repte per a qualsevol director, i fins i tot, doncs, per a algú de la talla de Gustavo Dudamel, que, a més, ben aviat deixarà Los Angeles per anar cap a Nova York. Un Dudamel platòric, però també els cantaires. Han debutat, com dèiem, als Estats Units, aquí a Los Angeles, i ho han brodat. Una d'elles és l'Anna Campmany, que ens ha explicat això.
La veritat és que sí, hi ha hagut un aplaudiment que ens ha emocionat molt, només acabar. I la veritat és que ho hem cantat amb molt carinyo. Estàvem amb molta tensió, mirant de respondre al màxim al mestre. I, bueno, suposo que s'ha notat això, aquestes ganes, aquesta il·lusió que portem a dins de cantar aquí.
Quina emoció. Què ha dit el públic, Oriol?
Bé, el públic, els nord-americans, els locals, els d'aquí a Los Angeles, gent que ve molt sovint a la Filarmònica, han sortit encantadíssims. Hem parlat amb uns quants espectadors. Una d'elles és la Marilyn, que ens ha dit una cosa molt curiosa. Sentim-la.
Found it phenomenal. And I also have to say, I came here because my dad recently died and Beethoven was...
I que, a més, ha vingut avui a escoltar aquesta peça de Beethoven, que era molt especial pel seu pare, que va morir recentment, i m'ha dit que la jaqueta que duia era la jaqueta que el seu pare va dur durant la Segona Guerra Mundial a Alemanya. En fi, hi ha de tot, però m'ha semblat un testimoni, doncs, realment entranyable, i tothom ha sortit, doncs, molt emocionat.
Una meravella, això que ens trasllada en directe l'Oriol Serra des de Los Angeles, aquesta actuació de l'Orfeó Català i el cor de cambra del Palau de la Música a Los Angeles, amb aquesta missa solemnis que hem pogut traslladar també a l'antena del suplement de Catalunya Ràdio aquesta hora. Bon dia, bona nit per tu, Oriol.
Gràcies, bon cap de setmana.
Solemne també la fotografia que avui veiem a moltes portades de diaris. La Sagrada Família ja és l'església més alta del món i l'edifici més alt de Barcelona, amb 172 metres i mig d'alçada. Ha fet el cim després que s'hi hagi col·locat el braç vertical superior de la creu de la Torre de Jesucrist, 144 anys després de l'inici de la construcció del temple. L'arquitecte en cap de la Sagrada Família és Jordi Faulí.
És un dia important per la Sagrada Família perquè s'acaben les 6 torres centrals. És un dia per celebrar-ho, sens dubte. I per tots els que avui mateix i aquestes darreres setmanes han estat treballant a la creu per aconseguir aquest moment.
Ara caldrà desmuntar la bastida que envoltarà aquesta torre i acabar les obres de l'interior perquè es pugui beneir el 10 de juny, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Serà una cerimònia en què s'espera que hi participi el papa Lleó XIV, tot i que el Vaticà encara no ha confirmat oficialment la visita. A Mallorca hi ha una dama... Ara ens situem a TV3. Aquesta nit hi ha passat això. Eufòria, cinquena gala, amb un funcionament inèdit, perquè per primera vegada han estat els coachs els que han decidit el favorit de la gala d'entre totes les actuacions. Actuacions com aquesta de l'Aina Machuca, que ha cantat La dama de Mallorca de la Maria Hein, i també aquesta altra. I was made for loving you, baby, que ha cantat la Noa. La Daniela s'ha posat en la pell de Lara Fabian, que ha interpretat un clàssic de les balades dance pop. De patiment, però aquest I Will Love Again que ha defensat la Lara, mentre que el Gerard s'ha convertit... No ha defensat la Lara, era la... Sí, la Daniela. La Daniela, és que ja em perdo. El Gerard s'ha convertit en tot un crooner. When marimba rhythm starts to fade, per fer de Michael Bublé, tot plegat rematat per un èxit de casa nostra.
Camila, podríem anar a dormir, que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir.
El Lluís Oliveres, que ha fet ballar el públic amb aquest Camila dels Tiets i els Estopa, com sempre, no us desvelarem qui ha quedat eliminat de la gala, per si la voleu recuperar aquest matí a través de la plataforma 3CAT. El Barça de bàsquet jugarà avui les semifinals de la Copa del Rei a València contra el Baskonia, el dia que Oriol Cardona buscarà la seva segona medalla olímpica als Jocs d'hivern. De seguida, els esports.
El suplement, amb Roger Escapa.
Abans de ser una icona de la ciutat i patrimoni mundial de la humanitat, tres generacions de la meva família van viure aquí.
Torna a la Casa Batlló una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per residents. Entrada ya a la venda.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ara Lidl, pa rodó sortint del forn per 1,19, t'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, 4 llums de salmó per 9,79, t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre, la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Jaume Collboni, Carme Elias, Manolo García i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Sense fronteres.
Tornem a activar el GPS del català.
A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
La llengua diu qui som, aquí i al món.
Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Cap de setmana gran al Tot Gira amb la Lliga i la Copa ACB.
Atenció.
Dissabte obrirem amb els Jocs d'hivern pendents de la segona final olímpica d'Oriol Cardona.
Després seguirem l'Osasuna Madrid de Lliga i a partir de les 9...
Des del Metropolitano, Atlètic de Madrid Espanyol. I la semifinal de la Copa ACB, Barça-Baskonia.
Diumenge començarem després de la TDT del Barça-Llevant per viure la final de la Copa ACB.
A partir de les 7, primer gran títol de la temporada de bàsquet en joc. Un examen pel nou projecte de Xavi Pasqual.
Tot gira.
Dissabte a partir de les 4 de la tarda. I diumenge a partir de les 7. Amb David Clopés.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Dos quarts i mig de nou del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. El Barça de bàsquet jugarà les semifinals de la Copa del Rei avui contra el Baskonia, després de guanyar ahir l'UCAM Múrcia als quarts de final. Albert Benet, què tal? Bon dia.
Bon dia. Victòria de 6 punts, 91-85, contra un equip, el murcià, que se li havia entrevessat aquesta temporada amb dues derrotes en els dos partits de l'ACB. Kevin Panther, decisiu en el tram final de partit, quan l'UCAM Múrcia guanyava de 6 en l'últim quart. L'escorta nord-americà va notar en la seva reaparició 20 punts en 20 minuts de joc, i la Provítola en va notar 14 de punts i, a més, va repartir 9 assistències. Xavi Pasqual, entrenador del Barça.
Sent l'últim equip de quarts de final, ara la recuperació és curta i ens hem de preparar bé pel proper partit, intentar recuperar el millor possible. Com sabeu, tenim molts jugadors amb problemes físics, avui hem gestionat el millor que hem pogut els problemes físics, però, clar, el partit de demà és en 24 hores, haurem d'estar molt preparats també.
I precisament aquesta gestió d'aquests problemes físics, d'aquests lesionats dels jugadors del Barça, van ocasionar o van provocar la polèmica també en les declaracions de Sito Alonso, el tècnic de l'UCAM Múrcia, que es mostrava crític amb aquesta gestió, insinuant que Panther havia jugat després que el Barça amagués aquesta possible lesió. Finalment sí que van poder jugar els tres jugadors que havien estat dubte fins a l'últim moment, el mateix Panther i també Veselý i Satoranski.
Yo no tengo esa... Yo respeto todas las formas, ¿eh? Pero es que yo soy contrario a esas formas. O sea, me parece bien, ¿eh? Entiendo que habrán tenido dudas, por supuesto, o si no, no lo van a decir, pero había un momento que parecía que se caía el equipo, o sea, que parecía que no podía ni viajar.
I la resposta de Xavi Pascual, visiblement seriós, deixava clar que no havia plantejat cap estratègia per despistar amb els lesionats, que no havia amagat res en aquest sentit, i apel·lava a la seva trajectòria professional.
Porto 25 anys amb això i mai he enganyat a ningú amb aquest tipus de coses ni he amagat mai res, per tant, segueixo amb la mateixa línia.
El Baskonia serà el rival del Barça a les semis. Aquest vespre a les 9, l'equip basc va derrotar el Tenerife per 91-81 i l'altra semifinal la jugaran al Madrid i l'anfitrió d'aquesta Copa, el València, serà a les 6 de la tarda.
Doncs un de dos, perquè el Joventut que va quedar eliminat aquest dijous, el Barça que ha passat a les semifinals, veurem quina sort espera a l'equip català en aquesta semifinal avui i el diumenge ja aquesta final, demà. El català Oriol Cardona és una altra de les cares d'aquest esports. Busca aquest migdia la seva segona medalla olímpica als Jocs d'hivern. Cardona farà parella amb la granadina Anna Alonso als relleus mixtos d'esquí de muntanya després de l'hora aconseguit aquest dijous a la prova sprint.
Recordeu que Cardona i Alonso són els vigents subcampions mundials i venen de fer plata en l'última prova de la Copa del Món a l'estació de Vuitaull. El sentim a tots dos.
Descansat, avui també dia suau, quatre canvis, una mica d'estirar cames i res, preparar-nos per demà i amb ganes que arribi el dissabte ja.
Bien, la verdad es que ha ido muy bien, las piernas están bastante más frescas de lo que pensábamos y nada, muy motivados para mañana, con mucha ganas.
La cita serà a 2:45. També en clau olímpica us expliquem que Pau Gasol ha estat escollit com a nou president de la Comissió d'Esportistes del Comitè Olímpic Internacional i que la delegació txeca s'ha unit a la ucraïnesa per boicotejar la inauguració dels Jocs Paralímpics d'hivern el 6 de març, ja que el COI permetrà a russos i bielorussos competir amb les seves banderes.
I avui també ens fixem en la Lliga de Futbol de Primera. Destaquen els partits Atlètic de Madrid-Espanyol a les 9 del vespre i Osasuna Madrid a 6:45.
Som en la 25a jornada. L'Espanyol suma 7 partits de Lliga seguits sense guanyar, amb un balanç de 2 punts de 21. El tècnic Manolo González espera que avui canviïn les coses contra l'equip de Diego Simeone al Metropolitano.
Sí, de fet ho hem aconseguit altres vegades. És un equip que ha demostrat diverses cares, com qui diu. Vale, el dia de Sevilla guanya 0-5 al Betis, que això demostra el potencial que té el rival. 3 dies després per 0-1, després guanya el Barça 4-0.
I el partit del Madrid al camp de l'Osasuna, marcat per la denúncia per racisme de Vinícius a Prestiani, jugador del Benfica. Així en parlava el tècnic madridista Álvaro Arbeloa.
Pero es un acto que no queremos que vuelva a ocurrir en un campo de fútbol y que no debe ocurrir y que nada, absolutamente nada, justifica un acto racista.
El Madrid és líder amb 60 punts, 2 més que el Barça, que demà a la tarda rep el Llevant al Camp Nou. Gavi va tornar ahir als entrenaments amb els companys després de 5 mesos de baixa per una lesió al genoll. Jugat ahir a la Lliga, Atlètic Club de Bilbao 2, Elx 1.
A la Lliga fa 21a jornada, avui juguen el Barça i també el Badalona en 2 partits que es poden veure per la tele.
A les 2 i en directe per Esport 3, Logroño-Badalona, i a 6:45 en directe per TV3, Granada-Barça.
3 minuts per 3:45 del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. A partir de les 9, conversa amb el conseller Dalmau, Albert Dalmau, el conseller de la Presidència, l'home que ha estat al capdavant de la Generalitat aquest últim mes de baixa del president Salvador Illa. Enmig també d'aquesta negociació pressupostària, doncs bé, Catalunya Ràdio es pot avançar a aquesta hora. Anem cap a la seu d'Esquerra Republicana, allà hi tenim la nostra companya, la Marta Corbalán, perquè, com diem, us podem avançar que ahir va haver una reunió entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras amb un tema damunt la taula molt clar, que és la recaptació de l'IRPF per part de Catalunya. Aquesta és la demanda d'Esquerra, que fins aquestes últimes setmanes encalla aquesta negociació. És un tema que la Marta doncs també està cobrint i pot confirmar aquesta reunió ahir entre el president d'Esquerra i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, ahir va haver-hi aquesta reunió a Madrid entre el president d'Esquerra i el president del govern espanyol per mirar de desencallar la recaptació de l'IRPF. La reunió, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, no va anar gaire bé, és a dir, el president d'Esquerra no va aconseguir arrencar el compromís de la Moncloa en el sentit que cedirà la recaptació de l'IRPF a Catalunya. Per tant, aquest gest de la Moncloa no hi és, aquest compromís de la Moncloa no hi és i, per tant, de moment no hi haurà negociació de pressupostos amb Esquerra. És a dir, els republicans no en tenen prou amb el gest d'ahir del president de la Generalitat, amb el compromís que ahir va expressar el president Illa i, per tant, de moment no s'obrirà la negociació de pressupostos d'Esquerra amb el govern de la Generalitat perquè els republicans insisteixen que cal un gest del govern espanyol que Catalunya podrà recaptar el 100% de l'IRPF i, de moment, com sabeu, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, s'hi tanca en banda, és a dir, no vol fer aquesta sessió, no en vol ni a sentir a parlar i, per tant, el president Illa haurà d'esperar i encara no es podrà seure a negociar amb Esquerra els pressupostos. Això és el que us podem avançar a aquesta hora des de la seu d'Esquerra Republicana. Us hem de dir que ara, a 8:45, ha començat una reunió extraordinària de l'executiva del partit, que és el màxim òrgan directiu del partit. Allà el president d'Esquerra exposarà una mica l'estat de les converses i les reunions que ahir va tenir a Madrid i després hi haurà una reunió del Consell Nacional on, si res no canvia i res no es torça, si va sobre el guió previst, en principi, doncs aquí és on Junqueras solemnitzarà que encara no es donen les condicions per negociar pressupostos amb el govern de Salvador Illa.
Fantàstic. Doncs aquesta és l'última hora que ens porta la Marta Corbalán des de la seu d'Esquerra, avui a 12:15, aquesta compareixença d'Oriol Junqueras, que evidentment també seguirem en directe a l'antena del suplement, i a partir de les 9, conversa amb Albert Dalmau, segur que hi té moltes coses a dir sobre aquesta negociació pressupostària i aquesta reunió ahir entre el líder dels republicans i el president del govern espanyol. Joan Anton Català, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què passarà al cel aquesta setmana?
Home, tenim una estampa maquíssima de seguida que el sol s'amaga, perquè a l'oest i de més baix a més alt veiem Venus, Mercuri i Saturn, i un xic encara més amunt i cap al sud, la Lluna i després el rei Júpiter.
A quina hora ha sortit el sol avui a Bellmunt del Priorat?
A les 7:44.
I a quina hora es pondrà?
A les 18:37.
Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Temperatura a Bellmunt del Priorat a aquesta hora, Tomàs Molina?
Doncs 4 graus, 87% i un vent del nord-est de 4 km per hora.
Cap de setmana primaveral, Tomàs.
Molt primaveral, tot i que aquest matí ha estat fred, amb moltes glaçades a l'interior. Un matí en què s'han tornat a veure els cotxes glaçats, gebrats, coberts per aquesta miqueta de gel. A migdia, l'ambient serà radicalment diferent. Serà un migdia de sol i de temperatures que al litoral estaran per sobre dels 19-20 graus i que a l'interior estaran també per sobre dels 16-17. Per tant, l'ambient serà molt agradable, i no només avui, sinó que això també val per demà i per bona part de la setmana vinent, ben bé fins al cap de setmana. La setmana vinent tindrem un temps estable i amb temperatures molt suaus a migdia.
Gràcies, Tomàs. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
No posis la música de la pel·lícula El Tauró, perquè la gent està... Hi ha moltes generacions que han estat traumatitzades pels taurons.
Home, no m'estranya.
I tenim criminalitzats els taurons per culpa d'aquesta pel·li.
Ara em diràs que els taurons són el millor amic de l'home.
Bueno, no sé si són el millor amic de l'home. O sigui, el més perillós és l'hipopòtam. L'hipopòtam és l'animal que té un índex de criminalitat cap als humans més bèstia.
Mira, jo crec que una aventura aïllada no s'ha d'explicar. Jo crec.
Epa. Però... O sigui, tu una revolcada...
No, jo crec que no s'ha de dir.
Però tu sent la víctima, eh? Tu revolcada del teu marit...
No, que no m'ho digui.
...que no té importància, prefereixes que no t'ho digui.
No, pues jo és que si m'ha fotut les banyes, la veritat és que no ho sé. Per això millor, visc més tranquil·la. Bueno.
Què hi ha més bonic que sentir-te estimat en directe, a temps real? Mentre estem tocant, estem veient la reacció que comporta la nostra música. I on passo el concert mirant les cares de la gent, i allò no té preu.
Per tant, no plegareu mai.
Sí, plegarem quan no ens podem aguantar els pets.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És dissabte 21 de febrer del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Oriol Junqueras.
Si el govern de Catalunya vol pressupostos...
Aquí sentirem avui el Consell Nacional d'Esquerra, que per ara no negociarà els pressupostos amb el PSC. Exigeixen el compromís del PSOE amb la hisenda catalana, un tema que es va tractar també en aquesta reunió que us acaba d'avançar Catalunya Ràdio entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez ahir.
Andreu d'Anglaterra.
El govern britànic estudia ara aprovar una nova legislació per retirar l'expríncep Andreu de la línia successòria a la corona del país després de la seva detenció dijous arran del cas Epstein.
Gustavo Dudamel.
El director ha portat la batuta de l'actuació a Los Angeles, a l'Orfeo Català i del Cor de Cambra del Palau de la Música. Han interpretat aquesta missa solemnis que sentim al Walt Disney Concert Hall de la ciutat.
Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera és el 90.
Milions d'euros. El préstec europeu a Ucraïna, que ara vol bloquejar Hongria si Volodymyr Zelensky no reobre l'oleoducte que transporta petroli cap a l'Europa Occidental. Un atac rus va malmetre la infraestructura i ara Orbán assegura que es pot reobrir, però que Kiev no ho fa per motius polítics.
El número 4.
Els partits que avui es reuniran a Madrid en l'acte per refundar el projecte polític de Sumar, que se substituirà per una nova marca. No hi assistirà ni Yolanda Díaz ni Gabriel Rufián.
El 172.
Metres, l'alçada de la Sagrada Família, que ja és l'església més alta del món i l'edifici més alt de Barcelona, fet al cim després que s'hi hagi col·locat el braç vertical superior de la creu de la Torre de Jesucrist.
Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Olga Ruiz, Antoni Jalón i Marta Monforte, un mateix 21 de febrer, però en aquest cas de l'any 2010, el Rigel Barça es va proclamar campió de la Copa del Rei de bàsquet després de pallissar el Madrid a la final, disputada en aquest cas a Bilbao. Victòria de l'equip de Xavi Pasqual per 19 punts, 80-61, i així ho explicava als micròfons d'aquesta casa l'Ernest Macià.
El Barça és a 4 segons a proclamar-se campió de tercer títol d'aquesta temporada. Un segon, 0, el Barça campió de Copa. El Barça...
I després del partit, un joveníssim Ricky Rubio, només 19 anys aleshores, reconeixia que el Barça estava en un gran moment, però que encara havien de millorar una mica més per aconseguir tots els objectius.
Sabíem que el Real Madrid lluitaria fins al final, però el que passa és que nosaltres hem fet una defensa molt...
Aquella temporada el Barça també va guanyar la seva segona Eurolliga de la seva trajectòria amb un quintet titular format pel Ricky Rubio, el Joan Carles Navarro, Pete Michael, Erasem Lorbeck i Bonifaz Endong. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la D1 al 614, però ens podeu escoltar des del Biscay Arena, des d'una pista de bàsquet del Masnou o des d'un restaurant d'Eslovènia on un dia Erasem Lorbeck va tastar el millor goulaix del món.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Marina Laminos, obrim els diaris. Diari Ara entrevisten la relatora de l'ONU pels territoris ocupats de Palestina. És Francesca Albanese, que deixa aquest titular. Diu, vull creure que podrem veure Netanyahu jutjat en un tribunal internacional.
És una conversa amb la Carla Turrón. Reconeix que l'ONU està acorralada i que sense unitat cada vegada és un organisme més irrellevant. Tot i això, no creu que el dret internacional hagi desaparegut. Existeix, diu, però sense voluntat política no pot ser eficaç. I ara mateix no entenem com de greu arriba a ser que els Estats Units i Israel hagin abandonat el sistema internacional que es va crear durant la postguerra. Aterrant-ho tot plegat, li demana a Carla Turró si creu que la crisi de Gaza és resoluble. Respon Albanese que sí, però que per això cal reconèixer el dret a l'autodeterminació del poble palestí, acabar amb l'ocupació israeliana i assegurar que es poden retre comptes davant del Tribunal Penal Internacional.
El periòdico, el Ferran Boisa, parla d'un fil invisible que connecta la denúncia a Madrid contra el número 2 de la policia per abús sexual a una subordinada i també la detenció a Londres de l'exprínsep Andreu pels vincles amb Epstein.
Sí, és el fil invisible de la impunitat de la qual es beneficien els homes, els poderosos, però també els que no ho són tant. És la sensació d'impunitat que s'havia generat a la Policia Nacional, una barreja de respecte a la jerarquia, de complicitat i de por a ficar-se en embolics. I el resultat, doncs, una dona, la gent, que no va confiar ni en els seus companys ni tampoc en els circuits interns per denunciar una agressió sexual d'un superior, sinó que va anar directament al jutjat. El problema no és només el possible delicte, és també un sistema que no encoratja a denunciar. I enmig de tot plegat, el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha de retre comptes sobre per què una gent no considera la policia un lloc segur en el qual refugiar-se després d'una agressió.
A partir de quarts d'11, avui l'hora negra, la lectura de la Maica Navarro d'aquest cas d'agressió sexual que envolta ara l'exnúmero 2 de la Policia Nacional i que esquitxa també, potser, tot el cos d'interior. El periòdico L'Home Barça del suplement, el Jordi Puntí, analitza el paper que ha agafat Leo Messi durant la campanya electoral per la presidència del club, un jugador amb una ombra molt llarga que aquestes últimes eleccions va votar per primera vegada.
I que, en canvi, ara, el dia de les eleccions, doncs té partit amb l'Inter Miami. No sabrem mai si ha votat per correu, menys encara qui votaria. El que sí que sabem és que s'ha convertit en peça clau de l'argumentari de tots els candidats. Quan Puntí era jove, Núñez va fer campanya, diu, apel·lant al gran mite del club, Johan Cruyff, i dues dècades després, doncs, cap candidat parla ja de cruyffisme perquè es dona percebut. Pràcticament tampoc ofereix la figura de Pep Guardiola, el seu gran continuador. Ara, en canvi, s'imposa una imatge, la de la solitud nocturna de Leo Messi tornant al Camp Nou, perquè Laporta pot parlar dels seus èxits, ignorar els seus fracassos, però a la resta de candidats, potser perquè encara no tenen un ídol on agafar-se, doncs agafar-se precisament a la figura de Leo Messi els pot ajudar a decidir uns quants vots. I de passada han de prometre millores a rapel d'uns jugadors i uns resultats que ara mateix són, diu, prometedors.
A la crònica internacional, Le Monde explica que les pauses per dinar a la feina, Albert Postils, generen ansietat a alguns dels treballadors més joves.
Mentre les generacions més grans han considerat durant molt temps la pausa pel dinar com un ritual de pertinença, les generacions més joves exigeixen més separació entre les dues esferes. De fet, segons una enquesta d'hàbits feta a França el 2024, el 30% dels treballadors de menys de 25 anys dinen sols sistemàticament, un percentatge que es redueix al 12% en el cas dels més grans de 49. Le Monde parla amb diversos joves que tenen les seves primeres experiències laborals i alguns asseguren que viuen la pausa pel dinar com una obligació social i que les interaccions informals, la pressió per ser sociable i la por de ser jutjats poden fer aflorar una forma d'ansietat social. Els psicòlegs consultats pel diari sostenen que la pausa pel dinar és pels joves un moment de recuperació psicològica, sobretot en un context d'elevada exigència laboral. Llegeixo, dinar sols els permet regular el seu nivell d'estimulació o, dit d'una altra manera, retirar-se no és fugir, sinó preservar-se.
Gràcies, Albert. És moment de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
It was nice to be young and handsome. Doesn't mean we have to like you. I don't like young, handsome men. Women, it's I like. Men no have any interest.
¿Saber aquel que dijo que va a Pachi por la calle, ve pasar a una mujer con burka y exclama, ¡ole, ahí va una mujer liberada! Yolanda Díaz y Pachi López escogieron el peor de los argumentos para oponerse a la prohibición del burka, que es este de la libertad. La libertad. ¿Qué será lo siguiente? ¿Encargarle al mulá Omar la declaración de derechos de la mujer?
Frenkie de Jong.
Ai. Curling. Agrada a quatre flipats, però és fred, avorrit, lent, no n'escombra ni una i ja podria dedicar-se a la petanca.
Dani Olmo.
Canó de neu. L'ideal seria que a la seva posició hi hagués algú de natural, però tirem amb el que tenim i m'està començant a generar escalfament global.
El suplement amb Roger Escapa. Ja han arribat les ofertes límit del Cort Inglés, amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com Bosch, Whirlpool, Fagor, Midea, Hayeraira, Dreamy, Kosori i Milfist. Són les ofertes límit, només fins al 22 de febrer, a la botiga web i app del Cort Inglés.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
Que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El 90% de l'art africà existent és fora del seu continent.
Van colonitzar tot i van empobrir tot.
Regne Unit, França i Bèlgica ja s'han compromès a retornar-ne part de les seves col·leccions.
Un museu avui és un espai de disputa i s'ha de repensar de dalt a baix.
I aquí què fem? Descolonitzem o mirem cap a una altra banda?
Aquests objectes s'haurien de mirar de tornar, sempre i quan hi hagi garanties de que es conservaran, òbviament.
30 minuts, un patrimoni incòmode. A TV3 i a la plataforma 3Cat, diumenge a la nit.
Per a Gaudí, tot el que brillava havia de ser d'or. La meva besàvia Amàlia es mirava amb lupa els contes de la Reforma.
Torna a la Casa Batlló una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per residents. Entrada ja a la venda.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
28.724, 28724, de la sèrie 75.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Catalunya Ràdio. Els macrofestivals s'han convertit en un reclam turístic. Eddie Pou, músic i periodista.
Més grups, més aforament, no afavoreix l'experiència musical, tant pels grups com pel públic.
El Microclima Sound és un festival de petit format en una botiga de discos. Raúl Chamorro, cofundador.
Estem totalment al marge de caixers, de diners, a la botiga tot funciona per amor.
Els periodistes musicals Luis Benavides i Nando Cruz reivindiquen els circuits musicals alternatius.
Volem que ens imposin el que hem de veure i el que hem d'escoltar, el que hem de sentir, o volem nosaltres organitzar el que ens ve de gust.
Macroesdeveniments com aquests és la màxima expressió de l'individu convertit en consumidor.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Microfestivals. Una altra cultura possible.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.